Aquí a IB3 Ràdio quan toquin les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Un any amb tu.
Heu de saber que molt de joves ja no valen sortir de festa.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Començam aquesta segona hora de programa amb aquest titular que vos hem dit. Ara el desgranarem, perquè ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i que ara tenim en Toni Cardell, un home que és jove i surt de festa. Per tant, no està dins aquesta mitjana. I també aquí gent que riu, perquè si fins ara han jugat amb les paraules, ara han de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tentol. Miquel Jun, com anam?
Bon dia.
Sebastià Libet, Xisco Nadal, com va?
I torna a passar.
I també l'heu sentit riure perquè té una riada. Et sa riada des dilluns, eh? Nosaltres tenim sa alegria des dilluns i sa riada des dilluns. Exacte. Que és en Nadal suau.
Ai, Déu meu. Hola, com està?
Que diu, no, Nadal suau, és un home seriós, de
no,
lletres.
No, no ho som.
I sortidor de festa? Com en Toni Cardell?
Bé, ho vaig ser en un moment determinat. Fa molt de temps, eh?
Sí, però a la teva joventut consideres que vas ser sortidor?
Sí, sense...
Joventut més primerenca que m'agrada.
No, sí, sí.
No sé joventut ara.
Sí que ho vaig ser. Ho vaig ser, que no ho he estat.
Gomila,
queda molt enrere, ho vaig
ser.
Sí.
Urebar, no?
Xisco Nadal, ho vas ser... O vets?
Ni ho vaig ser ni ho som.
Per aquí, Celestí?
Ja ho he estat, sí. Ho he estat, Edita. No ho vaig ser, ho he estat. I ho vull ser encara.
Clar que sí. I Miquel, que és el més jove, representes aquesta enquesta que ara parlarà?
No, jo crec que, si sortir de festes anava a un concert, hi vaig molt, per exemple.
Home, se podia considerar anar a un concert, sortir de festes?
Anar a discoteques no hi vaig mai.
Clar, anar de festes, anar a discoteques. No, sortir, no?
Anar a un bar, anar a xerrar...
Anar de festa és seure en espadrís a fer-te un granissat.
Escolta, clar, que jo he fet molt, jo he fet molt de vespres, assegut a un banc de plaça.
També pot ser festa.
Si
vol fer festa, ho fas.
Això m'ho deia sempre a mon mare. No entenc per què no sortiu a les hores baixes per Born a fer un geladet i mirar-vos com feien nosaltres.
Ara és a festa, és cap vespre.
Això m'ho deia, que heu granat. Has estat de renta encara, no?
Sí.
Has granat.
Has ajudat a fer net, sí. M'ho han dit moltes vegades.
Què més romàntic que passejar pel Born?
Ah, no.
Poca cosa.
Poques coses.
Ta mare ja sap què diu. Bé, va, analitzem aquesta notícia, perquè ara vos hem d'explicar això que dèiem, que molts de joves ja no volen sortir de festa.
De cada vegada veiem més notícies que expliquen que joves ja no volen sortir de festa. Un exemple és l'article que ha publicat aquest cap de setmana el diari Ara. Diuen que més del 25% de la generació X, nascuts entre 1965 i 1980, sortia a discoteques el cap de setmana durant la seva joventut, mentre que la generació Z, nascuts entre el 97 i 2010, aquesta xifra s'ha reduït a manco del 12%. Un dels motius d'aquest canvi és la pandèmia. Durant aquella època, la gent, que ara té entre 18 i 25 anys, va perdre una etapa clau de la seva adolescència per aprendre a socialitzar amb persones diferents. Això fa que ara molts d'ells se sentin insegurs quan van a espais col·lectius, a sales o discoteques. La pandèmia, expliquen en aquest article, ha creat un canvi generacional a l'hora de sortir de festa. Però això no és tot. N'hi ha d'altres que han deixat de sortir per culpa de l'enqueriment de l'oci nocturn. Les entrades a discoteques són de cada vegada més cares i les begudes alcohòliques també han pujat molt de preu. Això fa que els joves de classes populars, allà m'ofegava de l'emoció, ja no es puguin permetre sortir de festa o que cerquin festes alternatives a l'oci massiu, col·lectius autogestionats que organitzen els seus propis esdeveniments.
Doncs sí, canvi de tendència, per això sí que veig que es sortir, sempre ho ha estat o abans no ho era tant, creus?
Fa uns anys no ho era tant.
Jo és que vos record que lo que és el botellot no és que sigui una cosa nova de fa dos dies, quan jo ja anava a la facultat, estan parlant de l'any 98, ha plogut d'ençà, ja hi havia tot espai marítim ple de gent en soc, en el cotxe obert i en geleres, en gel i altres herbes perquè consideraven que les copes en espai marítim s'havien encarit molt. És a dir, que és una mica, crec jo, com aquella cosa de Plató, que ja sé que s'hava de joves a l'antiguitat clàssica. És un basic, no?, que cada generació se queixi de que soci nocturn és que...
Jo ara no sé què val una copa a, un, a una discoteca, per
val
exemple.
Molt, molt.
A la meva època ja arribava a 10 o 12 euros. Sí. No vull pensar ara què val. A una discoteca.
Depèn d'allà on vagis, pot preparar bé la cartera.
Sí.
Perquè...
És a dir, més d'això que acaba de dir en Sebastià.
Més o manco aquests preus, però bé, no, és que jo no, tampoc vaig a un espai marítim.
Normalment estaven entre copes, 3, 6, 8 euros. Clar, el nostre lloc habitual eren més pubs que no discoteques, en la nostra època.
Però també la concepció de soci ha canviat molt d'ençà... Clar, quan jo tenia 17 anys, la població de Balears era la meitat de la que és ara. Per tant, també hi ha hagut altres maneres de divertir-se i sobretot jo crec que centres d'oci com Passeig Marítim, grans discoteques, han quedat reduïdes a viatges d'estudis i estrangers que venen a passar una setmana i que quan vas de viatges doblers valen una mica manco, que no, si vius aquí, que i també que han fet de l'alcohol la base de qualsevol sortida, clar, a 12 euros és combinat, se fa molt complicat que te'n prenguis 4, si no és que tens una bona marrota o només vius per poder sortir aquell cap de setmana a gastar-te tot allò que tens.
Demanem a un que sí que està en aquesta franja de la joventut, és Antoni Moragues, estudiant de dret i membre de la Lliga de Debat de la Universitat de les Illes Balears. Com anar, Antoni?
Molt bé, molt bé. Bon dia.
T'ho hem de demanar, tu surts de festa?
Jo hi sortia més antes. Ara ja entre una cosa i l'altra se me complica, però he estat bastant sortidor, jo.
I on sorties? Quins espais?
Mira, jo, principalment, jo de poble, pues, claro, ja et tirava molt per verbenes, no? I qualcuna vegada dins de l'entorn universitari, pues, una vegada puntual, a qualcuna discoteca, però poca cosa, la veritat.
I ara? Quant d'any tens, si te poden demanar, Toni?
Ara, mira, ara n'he fet 25 fa res. I mira, sí que és veritat que així com fa un parell d'anys, ja com que sortia més o manco un ritme... Pues, cada 3 setmanes o una vegada cada mes, que és lo normal dins del meu cercle, el manco dins de la universitat, per lo que jo conec, ja cada vegada la gent com que també surt menys, fins i tot la gent de cursos més joves, cada vegada és menys la gent que surt.
I què fan? Queden a casa? Van al cine?
Sí.
Van al concert?
Claro, és que ara com a dona... hi ha un poquet de tot, no? Però crec que ara també és una època on hi ha moltes alternatives i són molt més accessibles, també. Cantes a lo millor, claro, per tema de facilitat de transport o de limitació de serveis, igual anar al cine era més complicat o no era tan atractiu com ho pot ser avui en dia per als joves, no? O anar a sopar, a lo millor era més complicat. Avui en dia, la majoria de gent, a lo millor queda per fer... un algo sobre baixa i després se m'han de prendre dues copes a qualsevol bar i ja ho donen per fet, saps? Això és la festa de molta gent avui a dia.
Sí, que no s'allarga fins la matinada, que
no.
També és molt més xar, vull dir que sou una generació molt més xar, en aquest sentit que està molt bé. I també, això que diu, no sé, aquesta enquesta, estàs d'acord o no, que diu que després de la pandèmia molt de joves també varen tenir inseguretat en aquests espais, com pugui ser una discoteca, llocs que te puguin també, si hi ha molta gent, crear una certa inseguretat, és vera.
Sí, sí, jo crec que sí, perquè damunt... com que mos va donar la sensació al manco un poquet a la gent que jo conec, no? Que se va juntar, a lo millor va ser un moment on també molta gent que ja estaven els seus vins, a lo millor, no? I volien sortir de festa i no varen poder durant un parell d'anys. Després, a lo millor, varen cercar a compensar i ja estaven a una edat un poc més adulta, entre comilles. I, clar, quan la gent jove va a una festa, una discoteca, no? I se troba que ja no només és gent jove, sinó que hi ha gent de més marges d'edat, igual també impressiona un poquet més i t'acoibeix, no? Tal vegada un poquet a l'hora de sortir, també.
Sí. Sí que és veure una cosa que has dit que és interessant, les rebel·les d'estiu, que allà sí que és molt més massiu, hi ha molt més joves i sí que se veu més gent en aquests casos, no?
Sí, sí, jo crec que és l'espai predilecte per als joves sortir. És un espai que, com a norma general, és accessible, te queda a prop, amb preus populars que s'agraeix, de veritat.
Sí, sí. Sí, i música, i de franc, sí. Perquè ho organitza l'Ajuntament.
No pagues entrada, sí. Pagues el preu de les begudes molt més barats que les discoteques,
sí, per
exemple.
Sí, moltes vegades són associacions,
sí, sí.
O persones que s'encarreguen de les barres de les rebel·les dels pobles. I de Toni, moltes gràcies. És una anàlisi curiosa aquest i també com canvien també els hàbits i aquesta vegada per bé, perquè moltes vegades sempre mos queixem, és que joves, no sé què, és que joves, en aquest cas és una bona cosa.
Sí,
també,
sí,
no?
Bona notícia.
Aquests hàbits. I de gràcies, Toni, una ferrada.
A vosaltres. Adéu, Aide.
Adéu, gràcies. I tot això millora la salut d'aquest jovent, perquè, clar, consumeixen manco alcohol i són hàbits que se van...
Sí, perquè en Toni deia que surten, és habitual, un pic a 3 setmanes. Sí, jo recordo que la meva època universitària començàvem en dijous, divendres i dissabte.
Sí, sí, jo anava
3 dies.
Jo quan anaves a la universitat, sempre. Jo conec gent que sortia 3 pits o 4 per setmana.
Sí. Però també hem de dir que en Celestí ja era molt sortidor a la seva època.
Sí.
Sí.
Perquè tenim més o menys la mateixa edat i jo mai he sortit dijous, divendres i dissabte. I diumenge.
I vaig allargar els estudis, me varen costar també el seu temps, també vaig allargar aquest temps.
Però sí que és vera que també...
Però sí, és vera, dijous era el dia universitari.
Això t'anava a dir, a Palma també hi havia un ambient molt universitari, que ara tal vegada no és.
Jo també diversificava, feia dijous Palma i llavors cap de setmana el Gaida, clar, amb els altres amics.
Clar, quan Nadal Suau i jo coincidíem a les aules de la UIB, aquest ambient universitari va quedar una mica relegat perquè la llonja ja demanaven descans.
Sí.
Ho dic perquè la generació d'en Celestí va viure a l'auge d'aquella zona i nosaltres vam arribar en el declivi, sí, perquè que jo recordi...
La generació d'en Celestí, que
només,
són...
Només en el sopar de primer, de carrera, de segon...
Que són dos anys.
Vàrem anar per la llonja, perquè ja després ja demanaven descans, perquè es vera que havia sortit de botador cada dijous la gent que vivia en aquell barri, va de tenir tota una guarda d'universitaris que precisament per renouers no eren.
Sí, té sempre els pros i contres en aquest sentit, però també és necessari socialitzar, però en quins ambients, a quins àmbits, a quins punts...
Bé, clar. Jo vull dir, no passa res si la tendència canvia i canvia de tal manera que tothom hi estigui a gust d'aquella generació, no ho sé.
No, i que...
De tota manera, perdona, només un segon, no, de tota manera, el món nocturn té qualque cosa de canvi de registre que afavoreix que passin coses diferents. Vull dir, jo crec que... No ho sé.
En aquest sentit, sí. No? Se poden aixecar el diumenge de matí i anar a fer un cafè o anar a fer esport, que abans els joves això no ho feien perquè tenien ressac i dormien.
Sí.
No?
No, i a la nostra època pot ser que ho facilitava més. Per exemple, el Gaida mateix hi havia 3-4 pubs. Avui no n'hi ha cap.
No, no
n'hi ha. Sí, sí. També n'hi havia.
Sí.
Avui
en
dia no n'hi ha cap. No. Vam que dir, aquests espais que eren pubs, que eren entre...
Sí,
que
no,
eren discoteques, que eren...
Cineu, va...
La nostra època hi havia com també... és aquell pub musical...
Sí, que va pegar
que ara
molt.
És inexistent, també, arreu.
Si ho penses, és un poc el mateix discurs que amb els cinemes, no? Que van n'hi havia arreu ja. I van anar desapareguent. Són canvis que tenen mala... És difícil que torni a girar la tendència.
Sí.
No, que també és món de la nit, no és fàcil de gestionar. No. Tens dues o tres persones begudes a un pub petit, si no tens seguretat, etc., t'esposes a tenir trull dia sí, dia també. Per tant, jo crec que també és un tema poblacional, que abans hi havia manco gent com a més sortidora, i ara qualsevol festa que se munta se massifica tot d'una, sí. Per prendre'ns un munt de cineu que ja està intransitable. Jo estaré aquí, vaig anar i vaig dir, però jo què faig aquí al mig? A punt d'escolatze, que diríem humereta, amb tanta de gent, una festa que teòricament eren unes festes de poble que volies que no tothom se vol apuntar i tothom vol viure l'experiència, se fa complicat.
Què he dit? Canviem de tema ara perquè hem de parlar d'un altre estudi, però aquest ens explica quins són els productes que més se roben als supermercats.
Terror en el hipermercado, horror en el ultramarinos. Mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido.
I d'una empresa especialitzada en sistemes antifurt ha fet un estudi que analitza dades de 15 països europeus per fer un rànquing dels productes més robats en els supermercats del continent. I de manera global a Europa, els productes més robats són, en primera posició, les begudes alcohòliques.
Mira,
són el top.
Just ara parlaven de que... la gent va manco en els establiments, bars, discoteques...
A lo millor...
Però no vol dir que no se consuma
així el cop.
De fet, encara és el més consumit entre els joves, l'alcohol, que no és que ha baixat, però encara el consumeixen molt.
I també ha robat, que això ens diu aquest estudi.
Això ja no vol dir que siguin joves, això.
Sí.
Això té totes les robades.
L'alcohol és en el top 5 de gairebé tots els països que s'han analitzat. En segona posició hi trobam articles de salut i bellesa. En tercer lloc, la carn. En quart lloc, la xocolata. I en cinquena posició d'aquest rànquing, el cafè, que és el protagonista principal dels robatoris a supermercats de França als Països Baixos.
Llevo los cafés de más. ¿No crees que es un poco pronto para toda esta energía? Esta euforia desmedida. Llevo dos cafés de
más. És que ara ho pensava.
Sí, sí.
Cafè, caríssim ara mateix.
Sí, ha pujat molt.
Sí. Molt. Xocolata, l'altre dia vaig comprar una tauleta de xocolata i m'ha costat 4 euros.
Sí. I cinc.
Boníssima.
I cinc.
I cinc. És bella.
Així és com que rius.
Però una tauleta més petita que una tauleta estàndard. Que...
No, una tauleta xocolata normal i corrent.
Sí. Si dur sal, ja són cinc.
És que és bo, xocolata en sal, és... Tan bo.
Bé, si ens centrem només en els productes més robats en els supermercats de l'estat espanyol, el rànquing queda així. El lideren els productes alcohòlics, els de la xarcuteria, amb el pernil ibèric com a clar preferit, evidentment. La xocolata en tercera posició, la cosmètica en quarta i l'oli que tanca aquest top 5.
També, clar.
Sí. Des de l'empresa que ha realitzat aquest estudi també expliquen que tot el continent hi ha un patró comú. De cada vegada hi ha mancos robatoris que cerquin suplir una necessitat, sinó que l'objectiu principal és la revenda d'aquests productes.
Aquí ja la cosa ja se complica, malament. Però bé, sí, coincideix amb allò més car dels supermercats. De fet, aquí davant tenim un supermercat i petit i que aquests productes que aquí deim estan amb una cosa que els protegeix perquè no s'arrobin.
Amb una mena de precinta, d'alarma.
Que si ho robes, pita.
Sí, perquè no sé què vaig anar a comprar. I també ho vaig desprecintar en el supermercat d'aquí davant.
Pensa que anava a dir, no sé quina cosa vaig anar a robar i me vaig sorprendre que la tenien l'armada i no me'n vaig poder endur res.
Crec que era desodorant.
Sí.
Ho tenen d'in vitrines.
Productes d'higiene els ho tenen.
Exacte, d'in vitrines.
I xampús i tot això també.
L'has de demanar la dependenta que te'l tregui.
Això també te roba una mica, mai més ben dit, l'experiència. Perquè ara és millor que poder destapar la botella de xampú o de gel i veurem què hi ha. Dius, aquest fa l'ocoma de cireres, aquest m'agrada més, aquest m'agrada manco. Mm. Perquè només en la descripció de l'etiqueta hi ha vegades que els aromes enganen.
Mm. Molt.
Però bé, tornant a la tema del robatori, jo en el cafè també ho entenc, eh? És a dir, jo estic regirant...
Això vol dir que n'ha robat.
No, entenc que la gent que no vulgui que enviar el seu berenar a un moment de desesperació li pegui per robar un paquet
clar,
de cafè.
És que no... La cosa és que no ho fan per desesperació.
Jo
per
crec que quan...
Algú segurament
un gruix de robatoris que deuen ser per desesperació. El
percentatge més alt, no?
Clar, però també robar tot un cuixot salat, 5 jotes... Clar, molta necessitat no és.
No.
Això ja és una altra cosa, però sí que hi deuen coses bàsiques que la gent deu dir no m'arriba i no s'ha de robar, és a dir, no és que estiguin fent apologia del robatori a la ràdio pública, però jo hi ha coses que no entenc com la gent s'anima a robar-les, bàsicament perquè és un moment en què se fa complicat vigilar que no te vagin dur un abric d'aquests com a d'exhibicionista
de
ser butxaques grosses per poder guardar qualque cosa, no sé.
No sé. Però sí, jo, bé, davant que nostre hi ha un supermercat i ja m'hi he trobat diferents vegades, d'arribar a que nostre i veure com surten les dependentes escapades pegant crits perquè qualcú ha robat. És a dir, que jo ja he vist episodis bastant freqüentment.
De cada vegada també, malauradament, és més habitual els robatoris en supermercats. I tant, i aquests són els que més se roben, perquè efectivament són els més cas, i ho dèiem abans, la xocolata ha pujat moltíssim, Soli va pujar molt, ara s'ha estabilitzat una mica, però també continua sencar. Els productes de cosmètica són caríssims, a més, com que són teòricament prescindibles, també la gent pentura té més tendència a robar-los perquè no és una cosa bàsica, sinó que és com una cosa per més a més.
I també que la cosmètica, quan més petita, més cara. Perquè, clar, un pot o una botella de gel d'aquests de marca blanca de qualsevol supermercat són 2 euros. En canvi, un, jo què sé, la típica crema per ses pates de gall que te surten els ullets, que és un potet petitíssim, ja són 20. És un pot diferent, el tema.
Exacte, allò més que... Bé, queda dit aquesta notícia també i acabarem avui parlant d'un fenomen internacional, el K-pop de Corea del Sud.
Tot i que cantin en anglès, aquest grup anomenat BTS, que escoltau de fons, són de Corea del Sud i són un dels majors fenòmens musicals mundials d'avui en dia, actualment. I per què parlam avui d'ells? Idò, perquè aquest cap de setmana han fet el seu concert de retorn després de 4 anys sense poder pujar als escenaris perquè feien els seus components el servei militar obligatori, que a Corea del Sud és obligatori, i varen haver de deixar el grup. Un retorn que ha estat tot un èxit, més de 60.000 persones varen assistir a un concert a Seul que s'ha retransmès en directe per Netflix a 190 països. Aquest va ser el començament d'una extensa gira que els durà fer gairebé un centenar de concerts a 34 ciutats diferents d'arreu del món. I aquest retorn va coincidir amb la presentació del seu nou disc, que va ser publicat divendres. Va vendre 4 milions de còpies el dia del llançament, que això és una barbaritat, i que ja té cançons aquests dies, amb més de 20 milions de reproduccions només a plataformes com Spotify. Perquè vos imagineu la magnitud de BTS, aquest grup de Corea del Sud? Ells tots solets generaven, a banda d'aquesta aturada de 4 anys, el 0,3% del PIB, del Producte Interior Brut, total del país. I són considerats entre les 100 personalitats més influents del món.
Let's go.
Però com ha arribat el pop coreà, conegut com K-pop, a ser un dels estils musicals més escoltats del món, i d'aquests fenòmens mundials són fruit d'una estratègia política dissenyada fa més de 3 dècades. El govern de Corea del Sud va decidir invertir en cultura per canviar la imatge d'un país que sortia en aquell moment d'una dictadura, una aposta que ha estat un èxit cultural, però també comercial, turístic i diplomàtic. Els ha servit per fer molts negocis amb altres països. D'aquí, d'aquesta política, en varen sortir fenòmens virals com el que tothom ha sentit, el Gangnam Style, el primer videoclip, que va arribar a les 1.000 milions de reproduccions a YouTube. Opa, en Gangnam Style! Gangnam Style! Op, 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 op! Opa, en Gangnam Style! Ja, sí, aquesta cançó la coneix tothom.
En ballada, sí.
Sí, crec que tota la ballada i tot. Mm. Aquest vídeo viral només va ser el fruit d'allò que vindria després, el que s'anomena Hallyu, l'onada cultural sud-coreana que ha convertit la música com el K-pop a les sèries com el K-drama en autèntics fenòmens mundials. I no només han triomfat el BTS. Recentment, una pel·lícula també ha batut tots els rècords. És l'anime Les Guerreres del K-pop, que s'ha convertit en la pel·lícula, atenció, més vista de Netflix, de tota la història d'aquesta plataforma, i que ha arribat a guanyar 2 Oscars en guany, el de millor pel·lícula d'animació i el de millor cançó original.
Què te pareix, secretari? No, sí, ja ho dèiem. Quan apostes per la cultura, mira allò que passa. No sé si és bo o dolent en aquest sentit.
No, bé, és significatiu. No? Jo, sí. És que, clar, un no té temps per tot, però a mi m'encantaria ficar-me en aquest... en el món K-pop,
en tendes... Jo m'he perdut. Jo,
però, clar, no.
No entenc aquestes coses.
Sí. Sí, clar, també hi deu haver diferent capes, allà, allò menys mainstream. Que
clar,
que
per això dic.
Que dit ara.
Sí, però és veritat que ha pegat molt fort entre els joves, tota la cultura sud-coreana.
Sí, i també se nota molt en sa moda.
I en menjar, que també, que darrerament també. Hi ha molt de restaurants de menjar coreà i aquestes coses, sí.
També les plataformes han fet molt, el fet que hi hagi tant de K-drames penjats a moltes plataformes.
És a dir,
de...
nou col·laborats.
Sí, són coreans.
Són coreans.
Sobretot els joves.
Em miro, Xisco.
Encara no he entrat en aquest univers, me sap greu. M'agafo un poc en fora perquè jo em miro tot en versió original, coreà, no n'he estudiat.
És complicat.
I hi ha vegades que, si saps un pot d'anglès, saps un pot de francès, italià, etc., saps si la traducció d'allò que te conten és bona
ahir,
o dolenta.
Sense saber que havien de mirar, que havien de comentar aquesta pel·lícula, vaig mirar una pel·lícula surcoreana. I era veritat que complicat. L'intentava mirar en versió original i en 5 minuts vaig dir no, me posaré la versió en castellà perquè si no...
Sí, que ja va ser tot un fenomen paràsitos, que va ser com el primer gran artefacte.
Home, sí. Anem a veure, en els anys 90, si anem més enllà del K-pop, és veritat que en els anys 90 el cinema coreà va tenir un moment, sí, feien dues coses que eren terror i thriller que i de fet algun dels directors encara, que després es veu que va ser un primer moment
sí.
No? Però la consagració ha vengut després i jo crec que tot això va en sintonia amb l'esperit dels temps, que no tan sols Corea, sinó Corea, Xina, Japó, jo crec que totes aquestes cultures asiàtiques, diríem, probablement aniran agafant un protagonisme que no tenien.
No, i estan molt en auge, se nota molt. Sí,
per diferència dels anys 90, com comentava Nadal Suau, a la nostra època això tenia un punt esnob, un punt pedant, per dir, és que a mi ja... me referia, estimat, a la nostra, m'he inclòs en aquest programa majestàtic,
que
donàvem a entendre que, hola, el cinema europeu me queda petit, jo no som de blockbuster, jo he descobert Àsia, jo què sé, In the Mood for Love, etcètera, hi va haver una sèrie de pel·lícules, Happy Together, i va haver una sèrie de pel·lícules també que varen marcar a la nostra generació. Però el bo que té ara aquest fenomen de K-pop és que ha connectat en el millor públic del món, que és qui més euros gasta, que són els joves. Mm. Perquè per aniversaris, per festes, perquè li donen sa murga, son pare i sa mare, per favor. Jo mai havia vist pares comprar entrades per dos fills a veure un concert de K-pop a 170, 180 les entrades. I no una, n'has de comprar dues, perquè no deixaràs que la teva filla o el teu fill vagin tot sol a una altra ciutat. Amb tot allò que implica.
Sí.
Clar, tot això està gràcies als joves. La nostra és una cosa minoritària,
sí,
per poder dir, ai, és que parlant de cinema iranià. Però més enllà de tres persones que varen lligar amb això, no hi havia molta història més enllà de Navas Kiarostami.
Però qualcú va aconseguir.
Jo crec que sí. Qualcú en les pel·lícules de Navas Kiarostami aconseguia acabar amb horitzontal.
Era cinema independent.
Sí, no és com ara. És a dir, tu mires el lloc del Calamà, per exemple.
Segurament hi ha de tot, però els comercials... En canvi, In the Mood for Love és un clàssic de cine, per exemple.
Sí, bueno, era més alta cultura, sí. Diríem, per dir-ho d'alguna manera.
Més alta cultura.
És que, sí.
Bueno, també era de Ring, eh? També eren aquestes pel·lícules de terror.
És que ara me feis gràcia, In the Mood for Love, tampoc és que fos Los ricos también lloran, no és que fos una cosa que tothom la veig en el seu moment, no. I continua sent una cosa com molt de nínxol, meravellosa, però de nínxol. En canvi, ara, totes aquestes sèries han aconseguit que, com que se manufacturen gairebé escarada, perquè hi ha una indústria al darrere, ara cada setmana, cada dues setmanes, pots veure un K-drama i ser tan feliç. Ho dic perquè ara Netflix, de lo que més factura, és precisament aquesta branca, aquesta branca coreana.
Molt també en som menjar, com deu, perquè...
Coreana del sud, perdoneu.
Sí, del que
no
sud,
que,
òbviament.
Que no, és que...
no, del nord no crec que vegem molt.
No, siguin no, fans en Quinyon.
Han obert
memes.
Un...
No,
de...
sí, sí.
Un supermercat asiàtic de barca meva. No us podeu fer una idea... Les coes que hi ha productes japonesos, coreans, tailandesos i xinesos. I no us podeu imaginar la gentada que fa 10 dies que han obert i hi ha productes que ja no hi són, estan exaurits.
I el públic és, diríem,
molt
cosmopolita,
jove,
diria.
Molt jove i molt divers.
Sí.
Mm-hmm. Sí, perquè aquesta sopa instantània s'ha posat molt de moda, per exemple.
I te regalen un saquet. Quan vas a comprar mochi, per exemple, te regalen un saquet de
mochi
de
sopa.
Clar, és que així t'enganxes.
No, mochi
no. És un dos. La primera dosi sempre és gratuïta. En què me recordarà això dels anys 80-90? La primera dosi sempre és gratis, a la porta de les escoles. I després ja has d'acabar comprant aquesta sopa perquè t'hi enganxes.
Té una cosa que es diu glutamato, monosòdico.
Llavors ja vos dic jo que es mochi, entre la gent de... els mochis aquests, entre la gent de 13 anys, en fi, un must.
Ah, que sí?
L'has de demanar,
sí
o sí.
Van boiats per mochis. Sí.
No se'n salvia un mochi. Quan en realitat un mochi no és més que una encimada coreana, si m'apures. Però bé.
No,
crec que m'agrada més perquè va farcida, ja ho sé, estimats, era una butat. Però tipi, no puc fer una broma. Sempre censurat en aquest programa.
Que no, dit això, fem un temps.
Quin és el teu moment de Tèntol?
El meu moment Tèntol seria els dies que al migdia aconsegueix anar a casa fer una becada. Dic becada per ser discret, perquè realment és de llit, pijama i foscor i una bona estona.
Tres ràdios, diversitat. Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que vas amb la tortuga a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
A la meva padrina, Dadi Cul, desbonim.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Les espècies més comunes. A més de les herbes aromàtiques, a la cuina mediterrània les espècies són molt importants. Les més habituals són el pebre bo o pebre negre, que dona gust coent. Fixeu-vos que pebre bo són dues paraules separades i sense guiones per designar un sol concepte, pebre i bo. La canyella i el clau són ideals per a alguns dolços i cuinats. La nou moscada aporta gust a cremes i a la salsa beixamel. El safrà, que en castellà és azafrán, és utilitzat en arrossos, plats de peix i marisc i cuinats tradicionals. El pebre bord o pebre vermell, també pebràs, és habitual en plats de llegum, coques i estofats. Això només ha estat un tastet de la gran varietat d'espècies i dels usos culinaris que tenen. I terme explicat, terme acabat.
El Lectobro amb Nadal Suau.
Mira, som aquí amb en Nadal Suau, el nostre lectobro més estimat, i avui un llibre fantàstic de cartes.
Home...
D'aquest que mos agraden.
Sí, home, la veritat és que és un d'aquests llibres que és golós i divertit, i que, a més, permet començar amb una d'aquestes preguntes impertinents, no? Que si qualque vegada heu tingut una relació a distància, una relació sentimental a distància. No importa contestar-ho, no sou de sentir obligats.
Jo no hi estic content de no haver-la tinguda, perquè ara que parlàvem a micro tancat, com s'està parlant de moda la literatura del jo, no descart que aquestes cartes passessin a ser material literari de qualcú. I me faria una mica de ràbia veure aquesta intimitat, no sé si violada seria la paraula, però sí compartida sense necessitat.
Bueno, ja has dit, ja ara ho deia fora de micro, com dius tu, que és una grandíssima... És un grandíssim problema... conèixer els autors, les autores, pel perill que suposa... Bé, primer, perquè descobreixes qui són, no? I segon, pel perill que suposa comparèixer de sobte, no? O sigui...
No. Avui sí. Bé, avui i abans, perquè aquest llibre que parlareu...
Però abans era més... abans era més dissimulat, diríem.
Sí, però t'has dit escriptors, ara ja és qualsevol tipus de disciplina artística.
Sí,
cantants,
sí,
miren a Shakira, cineastes, miren Almodóvar, ara amb Marga Navidad, i que arriba un punt que dius, escolta, qualcú s'inventa a partir d'ara.
Clar, podríem...
O és que la ficció és morta.
O sentir un poc de curiositat per la vida dels altres, també, no? Però bé, en fi, justament de curiositat per la vida dels altres va que nosaltres siguem lectors d'aquest llibre que duc avui, no?
Sí, perquè... segur. Va, ja, és que ara mateix no vull fer res més que llegir aquest llibre.
És un llibre per xafarders, no? Mireu, se tracta de Digue'm que m'estimes, l'ha publicat Club Editor, i els autors són Eric Maria Remarque i Marlene Dietrich. He de dir una cosa. Jo estim moltíssim i admiro molt la feina del Club Editor i, a més, és que hem d'estar superagraïts perquè ens hagin portat aquest llibre. Dit això, diguem-ne que la proporció Remarque-Dietrich és 99% de les cartes són de Remarque i hi ha dues cosetes de Marlene. Té una explicació, no és culpa de ningú. L'explicació és que la segona dona de Remarque, Paulette Goddard, una altra actriu, va cremar tota la correspondència d'Anna Marlene. No sé ben bé quina és la raó, però en fi, entenc que no li faria gaire gràcia.
Paulette, molt malament.
Sí. Bé, aquestes dues personalitats van tenir una història d'amor molt curiosa que es va desenvolupar al llarg de molts anys i a distància. Home, se trobaven, tenien qualque trobada de tant en tant, naturalment, però fonamentalment a distància. Marlene Dietrich, supos que no cal, és més coneguda, evidentment, és una de les grans estrelles del Hollywood clàssic, una dona que havia nascut a Alemanya, però era furibunda i sortosament antinazi, de manera que es va traslladar...
Diuen que va actuar a Palma.
Ah, sí?
Sí, petitos.
Sí, exacte.
Ah, no recordava jo aquesta, aquesta anècdota?
Sí, sí.
Home, era una dona espectacular.
Total.
Vull dir, espectacular tot, eh? Vull sí, dir, era, sí, era una escultura, però és que era un caràcter i una personalitat fortíssimes. Mm-hmm. A més, va tenir una vida... bé, ella era bisexual d'una forma, home, no diré... No oberta com potser ho hauria estat avui en dia, era en un altre temps, però... Tampoc s'estava de res, no sé com dir. I la seva llista de persones estimades, amants, etc., es impressiona, que si Greta Garbo, que si Jules Briner, que si Edith Piaf, Frank Sinatra...
Tot això haurien estat amants d'opres o...
D'elles. Frank Sinatra
no està clar.
Sembla que no està clar, però jo sóc partidari d'apuntar al tanto. I després Eric Maria Remarque, potser no sigui tan recordat, però en el seu moment era un escriptor importantíssim. Importantíssim en vendes, importantíssim en prestigi, un altre antifeixista, un altre antinazi que es va exilar a Suïssa. Els seus llibres es van encremar en aquelles foganyes que organitzava Goebbels, no?, a Berlín. I és sobretot l'autor d'una novel·la, si encara n'hi ha una que se recorda, perquè a més s'han fet pel·lícules amb ella.
És molt famosa.
Sí, és en castellà, la gent recordarà molt ràpid el títol en castellà, Sin novedad en el frente. Res de nou a l'oest, en traducció catalana. Una novel·la ambientada a la Primera Guerra Mundial, basada en els records que ell tenia en primera persona d'aquell enfrontament. Vull dir que eren dues persones molt importants, cada una en lo seu. I llavors és el 1937, coincideixen en el Festival de Venècia, en el Festival Cinematogràfic de Venècia, els presenten i bé, es conten que la història és que Marlene Dietrich, quan li presenten, va dir: "Vaja, vostè sembla molt... Me sembla vostè molt jove per ser la persona que va escriure aquesta novel·la, no?" I ell contesta: "És molt important entrar bé quan un vol una cosa, no? Tenir l'enginy d'una primera frase." Ell li va dir: "És que potser aquesta novel·la la vaig escriure per sentir una veu com la de vostè pronunciar aquestes paraules que m'acaba de dir."
No, és que clar.
Pam, no?
Ja està fet.
Sí, bueno, Marlene Dietrich, en fi, devia tenir les orelles més que acostumades, però li va fer gràcia. I allà va començar una història d'amor. Diuen que hi estava present Josef von Sternberg, el director de cinema, que havia estat amant d'Anna Marlene, i que von Sternberg explicava que quan va veure aquest primer intercanvi va marxar cap enrere com Homer Simpson en aquell gif, no?, que desapareix entre la gespa, sí. I igual, jo aquí no hi pinc res, no? I van començar una relació, com dic, que va durar anys. Home, era difícil perquè vivien a llocs diferents, tenien vides pròpies molt organitzades, evidentment Dietrich mai va deixar de fer un poc el que li rotava. Remarque estava separat quan va conèixer Marlene el 37, però va tornar a casar-se l'any següent bàsicament per protegir la seva esposa, la seva muller, de la repatriació a l'Alemanya nazi. Era un home, en fi...
Compromès,
sí,
en aquest sentit.
Sí, sí, jo crec que sí. I generós.
Creus que va ser un matrimoni per això, no?
Aquesta tornada, sí.
Sí.
De la mateixa manera que Marlene Dietrich va estar tota la vida amb un productor, que no mia, Rudolf Sieber. Però era una relació obertíssima, no? Oberta en el començament i senzillament, no sé, protocolària ja després per molts anys. Però bé, ells es van intercanviant correspondència, sobretot, els anys forts són entre l'any 38 i el 42, són 37-42, són 5 anys de correspondència abundosa, però després durarà tota la vida, és a dir, va sent cada pit més, en fi, més esparsa, no? però n'hi ha fins l'any 70, que precisament l'any 70 Remarque ja és al llit, diguem-ne, a punt de morir, i aquí és on tenim a la fi la veu de Marlene Dietrich en forma de telegram, de dos telegrames que li envia al setembre, i on li diu: "El meu cor sempre i per sempre", i a l'altre li diu: "T'envio el meu cor sencer". aquí que està la coautoria del llibre de Marlene Dietrich.
Uau, aquestes dues frases.
però és que no tenim res més, vull dir, no...
Tot per culpa de Paulet Godard.
Clar, per culpa de Paulet, que jo en sóc molt fan d'altra banda, però...
Però que va fer cremar, o va cremar totes aquelles cartes. Sí, sí. Per tant, és un llibre...
És un llibre de remarc, fonamentalment, no? El que passa és que, clar, evidentment, el morbo, la gràcia...
Sí, però també te pot fer una idea d'allò que sentia ell llegint.
Sí, bé, aquí el prologuista, en Marc Montull, que fa un molt bon pròleg, explica, diu, clar, nosaltres no podem saber exactament si la figura que va construint Remarc és o se correspon o no plenament amb en què hi havia a l'altre costat. La idea que et fas és que Marlene l'estima i el desitja i li concedeix una gran importància, però un poc en aquestes cartes semblaria que fos ell qui alimenta... Saps això de que hi ha dues persones que no s'estan escrivint i a veure qui escriurà primer? Doncs era Remarc qui sempre escrivia ell primer. No? A més, li deia Puma, el meu Puma. Li deia, en fi...
I són en anglès.
Un entusiasta.
Són en anglès o en alemany?
No, jo crec que han de ser en alemany. Uh-huh. Sí, segur que són en alemany, sí. Clar, són molt... És una història d'amor d'aquestes, doncs això, no? Veure com una història d'amor se perpetua més enllà de que els amants puguin estar plegats, més enllà de que tinguin una vida, diguem-ne, familiar o una continuïtat, és curiós. Evidentment, a les cartes del període 37-42, a més, hi ha un component històric que és el rerefons de la guerra que s'anuncia i que després arriba, molt significatiu, perquè tots dos estaven molt compromesos. Recordeu que Marlene Dietrich, hi ha una frase de Billy Wilder, del director, que diu una Marlene Dietrich ha trepitjat més el front que en Eisenhower, no? Perquè ella anava allà a fer-se fotografies, a cantar Lili Marlene, que era una cançó que els nazis volien fer-se seva, i ella és qui els hi va arrebatar aquest símbol, no? Llavors, tot això hi està present en el llibre. Hi ha molt de recursos literaris per part de Remarc. He de dir que les cartes de Remarc són molt... o sigui, costa de creure que ell no sabés que aquest material algun dia es publicaria, saps? Perquè se posa, en fi, d'un esplèndid i d'un...
Ja ho recreava.
Sí,
totalment,
sí.
Aquesta col·lecció de Club Editor m'agrada molt perquè solen publicar reculls de pistoles. Ja has d'anar a Mercè Rodoreda, en Nana Murià, que és una boníssim, meravella, boníssim. Sobretot si t'agrada l'obra de Rodoreda o vols descobrir-se de Nana Murià, són fantàstiques. I Marlene Dietrich sempre ha estat com a matèria literària. Mm-hmm. De fet, jo ara recordava, havia llegit El misteri de Berlín, d'en Jordi Mata, Premi Sant Jordi el 97, on ell fabula amb un hipotètic segrest a Marlene Dietrich per part dels nazis, que aniria una mica en el fil d'allò que tu explicaves, i me va encantar. Bé, és que a mi m'agrada molt en Jordi Mata, i en aquesta novel·la hi ha un moment en què, si no sabies que en Marlene Dietrich quedaven dones, també hi ha un episodi on ho explica, que el Xisco Nadal del 98, que és quan jo la vaig llegir, va flipar en colors, clar, de que això s'ho contàs a un llibre.
Clar.
Ara ja fa falta, cal més cosa, perquè jo flipi en colors. Però en aquell moment, amb això, em vaig tenir plou. Plou no, prou.
De tota manera, i termina, però és veritat que Marlene Dietrich era un personatge extraordinari, vull dir... Clar, molta de la força d'aquest llibre és que la destinatària de les cartes és igual que siguin de Remarc. Vull dir, la cosa... Jo entenc la jugada de Club Editor de posar el nom d'ella.
I sobretot, la seva fotografia única, suportada.
Sí,
que ni tan sols hi ha una fotografia de tots.
Pobre Remarc.
Que dius, que en tenen qualcuna de fotografia junts.
Sí, però en aquest llibre, quin és l'oscur objecte de desig, com diria Luis Buñuel? Home, és ella, per
és
tant.
Ella,
jo crec que és un monument, aquestes cartes, erigit entorn a una deessa, com era Marlene Dietrich.
Sí, absolutament d'acord. Per Dia dels Enamorats, dia 14 de febrer, com el gran llibre. Si estàs enamorat, llegeix aquest llibre.
Sí. Ja dic, ell, la veritat és que es posa a dir, mira, estimam que sóc un coca lent i vibrant enmig de la nit cristal·lina, estimam que sóc un crani miserable entre la neu i la mort, vull dir, Home, anem a veure.
Poesia
senyor,
calma.
Demostra que podia ser molt bon escriptor, però també podia ser un pot senyor. No passa res. Tothom, quan està enamorat, de vegades,
però això té una gràcia una mica vintage, també, veure, sí, veure com s'ho sí feien, una cosa que ara te dona una mica de cringe, segons com, poc, sí, però té gràcia.
Cringe també donen aquella edició de Lumen, si no vaig errat, les cartes de Sartre i Beauvoir, que també van estar molt de moda una temporada. També llegir segon que de qui eres pare de l'existencialisme, sí, te deixa una mica
sí,
pel dret.
Sí, 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 sí.
Bé, de Nadal, cartes, moltes gràcies.
Ara, gràcies a vosaltres.
Ens has creat una necessitat.
Riureu.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Ara tornem.
I de tres ràdios, humor.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Ara vos hem d'explicar que divendres, per Tèntol, parlàvem a Can Blai Bonet del campaneter, vull dir del campaner. Perdoneu, Miquel Àngel Adrové, el poeta, que ara està musicat per la menorquina Anabel Villalonga amb el seu nou disc, Ma.
Heus aquí. Jo he sentit el galeig.
Nocturn per a Xeremies és un dels nous poemes del llibre Les cares de la cúgula del poeta i glosador campaner Miquel Àngel Adrové, qui sentim aquí i que la mona és Anabel Villalonga, ha musicat amb Mà, un disc fluid d'una residència de creació i investigació musical del Teatre Principal de Palma que va fer l'any passat. La guitarrista, cantant, compositora i també glosadora el presentarà el proper 8 de maig en el claustre de Mahó i l'endemà a Felanitx.
I nosaltres en volem parlar amb ella. Anabel Villalonga, com estàs? Benvinguda.
Hola, molt bé, molt contenta d'estar amb vosaltres.
Que bé, això és un primer tast, aquest Nocturn per Xeremies que fem d'aquest Mà, d'aquest nou disco. Com arribes a la poesia de Miquel Àngel Adrové per voler musicar-lo?
Arribo a la poesia perquè, com bé heu dit, és glosador, jo també som glosadora, i mos coneixem mitjançant la glosa. Jo ara estic visquent a Mallorca, i bé, som amics. Llavors, quan va treure aquest poemari, va sortir, va, diu, si música amb algo. I, bueno, així en sa broma, mira, ha sortit un disc.
Que bé. Idees que tot plegat ha estat també per mort d'una residència que vas fer en Esteta Principal de Palma, una residència d'investigació musical que t'ha permès també poder treballar aquest disc.
Sí, totalment, perquè, bé, ja m'havia fet un parell de musicades i arrel de, bueno, vaig entregar aquesta beca i me la van acceptar l'any passat al Teatre Principal. La vaig fer a Cas Músic, a Santa Eugènia, i la veritat és que va ser un gust, perquè, bueno, vaig poder tenir molt de temps per poder treballar, que a vegades sostens aquest que mos falten els artistes, no?, de poder composar i indagar dins els sons, les sonoritats, arranjaments, producció i tot això. I, mira, ha sortit un disc.
Que bé. I tenim moltes ganes d'escoltar-lo. Haurem d'esperar un poquet encara. El presentaràs dia 8 de maig o ja se pot sentir plataformes? Com serà?
Ja se pot sentir. Sí, sí, ja ha sortit. Va sortir la setmana passada. Bueno, dia 10, de fet, va sortir. Dia 10 de març ja es va penjar a plataformes. Està a Spotify, a YouTube, a iTunes, també a Instagram, si voleu posar de fons de qualque història. Vull dir que ja està per tot. I el que sí, per sentir-lo en directe, haureu d'esperar el mes de maig.
Clar, i què t'ha portat aquelles cares de la Cúgula, aquest poemari de Miquel Àngel Adrover, com per decidir transformar-lo tu també en un disc?
M'ha portat que els poemes són preciosos i estan molt ben escrits, i això m'ha agradat molt, aquest fet de poder indagar que cada poema sigui un món, no? I de poder fer de cada cançó un món diferent, perquè sempre que havia tret discos amb altres grups de música, de fet és el meu primer solitari, tot i que he gravat moltíssims de discos amb altra gent i amb altres grups de música dels quals hi formava part, però era bé, doncs aquest és un disc de folk, aquest és un disc de veneres, aquest és un disc de rock, aquest és un disc de cançó d'autor, no sé què. I aquí, com que tenia via lliure i ningú m'ha dit el que havia de fer, i cada poema me transmetia una història diferent, podeu sentir de tot. De fet, per exemple, aquesta que heu posat la primera, em sap que obrim el disc, que aquí a Mallorca les festes s'obren amb unes xirimies, no? Me va fer il·lusió començar així. I a més, que clar, el poema es diu No tour per xirimies i no podia ser d'altra manera. Vull dir que jo en aquesta cançó sí que l'he feta, però no hi som, més que uns cors de fons o un tros. A més, doncs, he agafat músics i tal que ho sonessin, no? I clar, això hi ha des d'una sonada de xirimies, hi ha una cançó que és música clàssica, hi ha una cançó que és una ranxera, n'hi ha una que és més de cantautor, una que és més rock, una que és més... És un disc molt eclèptic, no? I m'ha permès poder, en cada poema, endinsar-me dins un món musical diferent.
I cantaràs, a més, en el concert Poemes Fet Cançó, que tindrà lloc el dia 29 de març a les 7 a la Sala de Cultura San Diego, Ana Marina Camps, Ana Maria Camps, perdona. Per tant, també t'acompanyaran per presentar aquest disco.
Sí, en aquest cas, fem només una cançó d'aquest disc, que va cantar ella arrel d'aquest projecte que teníem de poemes musicats, i va sortir un poc d'aquesta idea, no? I hi ha una cançó que es diu Cançó de Foganya, que és aquí va quedar més clàssica de totes, i la canta ella, que és una soprano lírica molt potent. Sí. I si és amb qui hem setat amb aquest projecte, no?, de so. Per tant, ja podran sentir una cançó, ja farem un spoiler del disc.
Molt bé, aquest avançament, i si no, haurem d'esperar el dia 8 de maig en el Claustre de Moó i el 7 de maig a Felanitja, a Mallorca. Anabel, moltíssimes gràcies i enhorabona.
Moltíssimes gràcies.
Fins ben aviat, ara si el podem escoltar bé un dia tranquil·lament en aquest aquest poema musical de Miquel Àngel Adrover per part d'en Anabel Villalonga. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem.